Termòmetre. Instrument destinat a indicar la temperatura d'un cos, d'un espai o d'una substància mitjançant una escala graduada. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb la Txell Feixas. Bona tarda.
Bona tarda.
Que bé que hagis vingut.
Moltes ganes.
Saludem també el nostre president dels noticiaris, Òscar Fernández. Bona tarda.
Bona tarda a tots dos.
Avui parlarem amb la Txell de l'Iran, però també de calor, que és un tema que a tu t'apassiona, però jo et recomanaria que apaguis la ràdio perquè parlarem de temperatures que només sentir-les se't posarà la pell de gallina, Òscar.
No, jo estic a... La Txell no sé si ho controla tant, Txell, però jo estic per quan arriba ja el mes d'abril, ja, posar-me a hivernar fins al novembre.
Jo setembre ja em conformo, soc del teu equip.
Sí, endavant.
Jo estic desitjant que passi l'estiu.
Perquè la gent com cal, com tu i com jo, estem en la banda positiva. I després hi ha tot l'equip de la tarda que només pensa que l'estiu, la calor i la platja i tot això.
A l'estiu tot a cuca viu.
Sí, sí, el que vulguis. Però, guaita, ja estem dient que si la setmana que ve primera onada de calor, 45 graus, diu el Mauri, que arribarem, endavant.
A l'hivern, allò sí que és un infern.
L'hivern és perfecte.
Aquesta me l'acabo d'inventar.
L'hivern és la civilització, és Europa, és perfecte.
I ara és dijous. Ah. 18 de juny, ja estem pendents també de tot això. Estem pendents de les filles.
Sí, perquè el jutge del cas Plus Ultra ha imputat aquest migdia les filles i també la secretària de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. És l'últim núvol judicial al cel del PSOE, pendent encara de la decisió que prengui el jutge Peinado sobre les mesures cautelars contra la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
Baixada de pantalons.
Sí, així ha definit la investigadora Lourdes Vidal, experta en l'Orient Mitjà, les sessions de Donald Trump amb l'Iran en l'acord de pau entre els Estats Units i el règim dels ayatolars. Les dues parts, Trump i les autoritats iranianes, es presenten com a guanyadors del pacte davant dels seus seguidors.
I Europa amb el bilingüisme.
El Tribunal Europeu de Drets Humans defensa l'obligació d'impartir el 25% de les classes en castellà a Catalunya. Els magistrats europeus desestimen una demanda presentada per Òmnium Cultural en nom de diverses famílies de l'escola de Canet de Mar on va començar el cas. Neguen que se les discrimini i consideren que el 25% del castellà és una solució equilibrada.
I els esports, avui comença la final de la Lliga CB de bàsquet.
A partir de les 8, amb transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio, València-Barça, primer partit de la final, el millor de 5, amb el factor pista a favor del València. Al Mundial de Futbol, entre aquesta tarda i aquesta pròxima matinada, comença la segona jornada dels grups A i B.
Partits una mica així.
Juguen dues de les anfitriones, Mèxic juga contra Corea del Sud i el Canadà juga contra Qatar.
No ens quedarem desperts.
No t'agrada, no? No et motiva, això.
Què vols que digui? I aquesta tarda, de què estarem pendents?
Comença el Sonar. Ah. Fins dissabte, pel Festival de Música Electrònica, hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire o Amélie Lenz. En canvi, el que no es farà és el Reggaeton Beach Festival. Ha cancel·lat tots els seus festivals d'aquest any, que arrencaven la setmana que ve, dissabte i diumenge, entre d'altres, a Barcelona.
Has quedat orfe.
T'ho explico? Jo no, però algú molt pròxim sí. De moment no concreten com serà el procés de devolució d'entrades.
A casa teva estan pendents d'aquest procés de devolució d'entrades?
A casa meva estan a punt d'anar a cremar alguna cosa d'aquestes oficines.
Carai.
Estan indignats.
Carai, carai.
Però indignat. Un de sol.
Ja, tu ho vius passivament.
No, ja em tocarà a mi gestionar-ho, saps? Així estem.
Òscar Fernández, fins demà.
Adéu.
Arizona. 1984. 58 graus de temperatura. Els voltors ja no volten.
Això podria ser la introducció d'una pel·lícula. Jo dic, però per què rius tant?
Els voltors ja no volten.
Home, per fer una gracieta, no? Crec que hi ha, crec que hi ha voltors.
Ho has interpretat molt bé, ho has fet superbé.
És que fa molta calor.
A tu et fa més lúcid, crec, la calor, eh?
Fa molta calor, que això ho haureu sentit, que la gent ho va dient, però és que és veritat, els serveis dels meteoròlegs avisen que arriba la primera onada de calor de l'estiu i a Catalunya s'ha activat per primer cop aquest any un preavís per altres temperatures.
Sí, diumenge arriba l'estiu i les temperatures ja indiquen que van pujant, pujant, fins, i es dispararan, la setmana que ve, suarem la cansalada. Protecció Civil alerta que ens espera una revetlla de Sant Joan molt i molt calorosa, amb risc d'incendi, i la prova és que en les últimes hores hem tinut, podríem dir, diversos ensurts, diversos focs.
Ahir ho vam explicar.
Ahir en directe aquest incendi a l'entorn de la Universitat Autònoma que ens va sobresaltar. Després també hi va haver un altre incendi a la tarda a Talavera, a la Segarra, i aquest matí un altre a l'Albi, a les Garrigues. Per sort, tots s'han pogut estabilitzar, però són un primer avís per l'estiu que ens espera.
Però estem parlant de meteorologia? Estem parlant del temps? Si no?
Clar, què et passa?
Doncs que hem de posar la sintonia.
Ah, clar, sí.
El temps.
Gemma Puig, bona tarda.
No anava a parlar fins que posessis la sintonia,
Oh, no m'estranya, clar, és que ho tens per contracte, a més a més.
Clar.
Escolta, aquest pic de la calorada quan arriba?
Diumenge. De diumenge, com a mínim, de moment, fins dimarts.
Però això és un crescendo d'aquí fins diumenge? És a dir, cada dia farà una mica més?
No, avui ha baixat, encara que et costi de creure, una miqueta.
Avui ha baixat, diu.
És la veritat.
Yeah.
És la veritat. O sigui, ara mateix els valors més alts són 36,3.
Ah, sí que ha baixat,
30.
Sí.
A 36.
Sí, 36. Ha baixat
molt. I ahir
molt.
Vam arribar gairebé als 39. Per tant, un o dos graus ha baixat. No es nota gaire, perquè no som capaços de notar això, però sí. Demà no varia gaire la temperatura, potser torna a pujar una mica, i serà sobretot diumenge, dilluns i dimarts. És a dir, anirà pujant cada dia, però els moments amb aquestes temperatures més disparades doncs serien aquests tres dies amb aquest preavís d'onada de calor del Servei Meteorològic de Catalunya. Estem parlant d'aquests doncs, valors que diumenge ja podrien arribar als 40 graus cap a ponent, serien els primers 40 del 2026, moltes màximes per sobre dels 35 graus. Dilluns una miqueta més, potser 42, 43, haurem d'anar veient, i per tant haurem d'anar seguint aquesta situació perquè tindrem temperatures molt altes, i a més també farà que ja les nits i matinades doncs costi una miqueta més de dormir, que
més cara.
Valors més cara, sí, més cara. Ara, tret de la costa central, a la resta es dorm força bé.
Costa Central, que és Barcelona.
Barcelona, Baix Llobregat...
Que és on hi viu més gent.
Bueno, sí, però la resta...
Sí, mitja Catalunya ha dormit bé, mitja no.
Mitja no, exacte.
Això de tenir 43 graus, 44 graus, 45 graus, això és absolutament inusual?
Ara ens hi estem acostumant una miqueta. El juny no és normal.
Però això anirà passant, diguem. No és que ara hi hagi un pic descontrolat.
Sí, però ara ja fa uns quants anys que el juny, cap a vols de Sant Joan, ens estem acostumant a aquestes temperatures molt, molt disparades, però no és normal. Estem parlant que són temperatures 8, 9, 10 graus per sobre del que tocaria. Per tant, no és normal que tinguem 40 graus a Lleida al juny, no? I arriben, sí, a l'estiu, al juliol, a l'agost, però no al juny. Però fa uns quants anys que aquesta tendència es va incorporant amb que el que és normal ara ja costa una miqueta de dir que és normal i que no és normal,
Sí, però, és a dir, si veiem això que passa ara al juny, algú pot pensar a casa, home, això deu voler dir que a l'agost, si ara estem a 40 i tants, què arribarem, al 50, a l'agost? No, això no
és aquesta... És a dir, ara tenim aquesta situació d'aquesta entrada d'aire càlid i fa que aquestes temperatures es disparin. Això vol dir que el juliol en podem tenir un altre cop una altra situació semblant? Sí. Això vol dir que pot incrementar-se molt més. No, vol dir que potser no tindrem tot aquest aire càlid. És a dir, són situacions que es poden anar repetint, però no vol dir que si ara arribem als 40, a l'agost arribem als 50, no?
I és veritat que aquest pot ser, finalment, l'estiu més fresc dels que vindran? Que ja no hi ha marxa enrere, que anem cap amunt?
La tendència és aquesta, i a més es preveu doncs, que sí, que el 2027, els propers anys, siguin encara més càlids. Clar, dir que aquest estiu serà el més fresc quan estem davant d'una onada de possible, onada de calor, és una mica complicat. Això sempre s'ha d'analitzar un cop ha anat passant,
Doncs ho seguirem amb atenció, en tot cas, això, aquesta precaució, que les nits es compliquen, farà molta calor, i els dies encara més.
I el perill d'incendi, sobretot.
I això, molt d'ull a la muntanya i als boscos. Gemma Puig, doncs gràcies, estarem pendents.
Molt bé, bona tarda.
Fins aquí la informació del temps.
Clar, tu, Txell, ara ho pensava, has viscut molts anys a l'Orient Mitjà, allà, déu-n'hi-do, també el tema temperatures, no?
Apretava, apretava. Li deia la Gemma, en ironia, el més fresc, perquè sempre ens queixem, però deixem de veure que segurament els que vindran
d'estiu
seran bastant pitjors.
Però quin és el teu rècord, recordes? El lloc on has passat més calor o on has arribat al límit?
Sí, va ser el 2023 en un viatge que vam fer per la tele, per TV3, amb en Josep Maria Portapalau, que era càmera. Me'n recordo perfectament d'aquella cobertura, perquè vam arribar als 50, 51 graus.
Això on?
A Tunísia.
A Tunísia. Però què, en un desert o en una ciutat? O...
A una part una mica més desèrtica. De fet, bé, recordo, nosaltres com a periodistes ho comentàvem abans, com respirar dins d'una sauna, aquella sensació de que et crema l'aire.
Sí, 50 graus,
51, 51 vam arribar en algun moment. Cansament absolut. Algun cop de calor. De fet, la noia, la Fixer, la Mona es va desmaiar, i això que era d'allà, però no havia anat mai a una zona tan desèrtica, i les càmeres es van aturar.
Clar.
I llavors havien d'entrar dins del cotxe, aire condicionat, allà davant, amb tot l'aire. Al cap d'uns minuts reviscolaven, gravaves 5 minuts, tornaven a morir, tornàvem a entrar i així anàvem fent. Els habitants, perquè fessis una idea...
Allà hi viu gent.
Sí, vam anar a gravar un equip de futbol de nens que estava format per molts migrants subsaharians, perquè era el moment en què hi havia una fugida de subsaharians, persones subsaharians que intentaven arribar a Europa amb pasteres. I vam anar a un poble on es demostrava que gairebé tots els nens que formaven part de l'equip de futbol eren migrants, malgrat els volien fora, no? I era espectacular, primer perquè entrenaven a les 8 del matí.
Clar.
Perquè només a aquella hora es podia estar fora. I ells estaven tranquil·líssims, saltant, corrent, mentre nosaltres no teníem força ni per agafar la càmera ni el micròfon, i algunes estaven per allà a terra desmaiades, els nens, tu, com si no anés amb ells. Després, era difícil fer la cobertura, perquè durant tot el dia era efecte fantasma, no hi havia ningú absolutament al carrer, a tothom estava dins les cases, per tant, els carrers semblaven el que tu feies, a Arizona, doncs, deserts, absolutament, i les carreteres, recordo, amb tot el paviment asfaltat amunt. Perquè, clar, es comença a dilatar,
clar.
I amb el taxi que anàvem havia d'anar en compte perquè no li toqués sota el d'allò. Els pitjors que ho portaven, els migrants, recordo també molt bé aquella cobertura, perquè nosaltres al final, com els habitants, érem més o menys els privilegiats, però en aquella cobertura haver-hi una fotografia d'aquestes que va més enllà, la foto es queda, però el cas no se'n parla mai més, que és la mort d'una mare i una nena de 6 anys, la Fati i la Maria, que es van trobar abraçades al desert, perquè allà el règim, que en diuen democràcia d'aquest país, doncs és molt dur amb els migrants, i els enviava directament, els que no podia deportar fora, els enviava a zones desèrtiques militaritzades, on els deixava sense aigua, sense menjar, s'havien de beure els seus propis orins, el que fos, per sobreviure a l'aigua del mar. Ens enviaven vídeos i van trobar doncs una mare i una filla, com tants que havien mort en aquest trànsit, no?
De fet, ara em fas pensar, fem la broma amb Arizona, als Estats Units, les parts que no tenen frontera física amb Mèxic són parts del desert d'Arizona, on el govern ha considerat que si els migrants volen passar per allà, ja hi passaran, que el més normal és que s'hi quedin, i és el que està passant.
Exacte, i no només els vius, sinó fins i tot l'extrem i la cruesa i crueltat també dels governs en aquests països feia que, per exemple, vam passejar per platges d'Sfax, que està tocant amb Líbia, amb la frontera, i trobaves cadàvers que havia retornat al mar de les pasteres que estaven doncs, fent-se malbé una velocitat per la calor molt extrema, i això provocava que els pescadors de la zona, de forma voluntària, fessin com convois per treure aquests cossos que, clar, podien provocar moltes malalties tant pels vius com pels peixos dins del mar, no?
La gent a Tunísia, però, té aires acondicionats a casa?
Poca gent. A la ciutat, sí.
Sí, aquí que viuen allò a 40 graus de normal, com ho fan per viure allà?
Jo recordo que, clar, la infraestructura que anàvem nosaltres, com sempre amb els privilegis dels que venim d'aquí, aire condicionat als hotels n'hi havia, però també és veritat que les zones més rurals, on apreta més, la casa ja està preparada,
construïda. La construcció ja està feta que sigui més fresca.
Típic quan vas als pobles, que entres a una casa i s'està molt fresquet sense tenir res, doncs allà passava també.
Clar, tot apunta que a casa nostra anirem trobant-nos amb temperatures cada cop més alta, fins al punt de potser arribar a Catalunya als 50 graus, i pobles i ciutats s'han de començar a preparar, Judit.
Clar, sí, de fet, l'any que ve a Barcelona està previst que es faci una mena de simulacre per veure com seria viure aquí a Barcelona amb 50 graus i què caldria fer per adaptar la ciutat a aquestes altes temperatures, no? I, de fet, fa uns anys, fa un parell d'anys, es va fer un experiment similar a París en el marc de la cimera climàtica Change Now, i el que van fer va ser habilitar una mena d'habitació amb 50 graus a l'ombra, i la gent que anava entrant doncs havia d'anar fent activitats del seu dia a dia, caminar, escriure, no? I l'objectiu és veure com el teu cos i el teu cap reacciona a aquestes temperatures extremes.
Aquest experiment el va experimentar, mai més ben dit, en primera persona el Samuel Rubin, que és expert en acció climàtica i fundador del Pavelló d'Entreteniment i Cultura, la COP, aquesta cimera de les Nacions Unides sobre el clima. Samuel, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com va ser aquest simulacre de viure a 50 graus? Què en recordes?
Doncs mira, va ser un simulacre només de 30 minuts, però suficient com per quedar-se amb el sentiment d'angoixa que va durar la resta del dia, perquè va causar-me fatiga, sudor, deshidratació i una falta de concentració durant la resta del dia, i precisament perquè el que volien era recrear una mica el que la companya ara explicava que va sentir a Tunísia, no? Que si estàs en un ambient doncs, on has de moure't físicament, on has de fer qualsevol tipus d'avaluació intel·lectual o potser encara que sigui joc de taula, doncs això suposa un desgast que després immediatament tu el notes i ho sents, no? Perquè el nostre cos no està preparat per viure en aquestes condicions.
Perquè en aquells 30 minuts què havíeu de fer allà dins? Havíeu de fer alguna activitat o havíeu de resoldre alguna cosa? Què us feien fer?
Ho van dividir en tres activitats de 10 minuts cada una. Primer tu entraves en aquesta espècie de càpsula prefabricada, un cub sense finestres i en aquest cas no hi havia ventilació. En tot cas, hi havia una estufa que feia que hi haguessin 50 graus dintre del cub. Oh. Primer feies exercici, feies com si havies de ficar-te en una bici estàtica i pedalejar durant 10 minuts. Després et ficaven a fer 10 minuts de joc de taula, perquè ho feies amb un grup d'unes altres 3-4 persones que tampoc coneixies. I després de fer aquest joc de taula, et feien fer una espècie d'examen, avaluació intel·lectual, amb un parell de proves matemàtiques, amb mots encreuats. I precisament et donaves compte de que coses que potser et costaria resoldre un parell de segons, pues, el teu servei no funcionava, et senties absolutament inútil, no? I després, pues, quan sorties, pues, també et quedaves amb el xoc del canvi de temperatura.
Clar, hi havia metges a prop? Perquè entenc que això potser saludable no és del tot.
Bueno, jo crec que aquí, en aquest cas, el ser 30 minuts, depèn de que no tinguis condicions mèdiques anteriors, pots sobreviure-ho. El problema, precisament, és en moltes parts del món on ara mateix ja s'estan vivint condicions similars i són aquells que han de treballar al carrer, en matèria de construcció o qualsevol tipus de feina que suposi estar a l'exterior, que ja estan tenint impactes en la seva salut molt greus, no? Per exemple, a la Índia, que ja comencen a haver-hi ones de calor molt recurrents, una gran part de la població femenina està començant a tenir canvis molt dràstics en els trànsits menstruals, no? I en altres espècies. Jo, per exemple, tinc al·lèrgia a la calor a la pell. Cada cop que estem a 40 graus a Barcelona em comencen a sortir una espècie d'erupcions cutànies que no cal que arribi als 50 graus per sentir aquestes conseqüències immediates, no? Per molta gent atòpica, amb al·lèrgies i altres condicions de salut, les conseqüències les que estem vivent ja.
I què hi poden fer les ciutats? Perquè tu que ets expert en acció climàtica, les ciutats, els pobles, poden fer alguna cosa per lluitar contra això? O no lluitar contra això, però per ajudar a passar-ho millor, diguem, sí.
Adaptar-nos. És a dir, jo crec que ara mateix, per exemple, estic a Bonn a les negociacions de les Nacions Unides que tenen lloc arran de la COP, i ara mateix a Bonn estem a 32 graus, que són 11 graus més del que en teoria hauria d'estar aquí a Alemanya, no? Que és similar al que està passant ara a Catalunya. Mm-hmm. Per tant, el que necessitem és adaptar les nostres ciutats amb moltíssimes més zones verdes, amb refugis climàtics. A Catalunya, comparat amb altres ciutats europees, com a mínim, la majoria de transport públic tenen aire condicionat. Aquest no és el cas a París o a altres ciutats com a Londres, no? On quan entres en un túnel i en un metro que a sobre està subterrani, la temperatura encara és més elevada que fora al carrer, no? Perquè hi ha menys ventilació. Per tant, és una qüestió de replantejar-nos tota la infraestructura i fer-ho d'una vessant també cultural, no? Perquè al final també les nostres ciutats, els espais on passem temps fora, els hem de fer perquè siguin més humans i siguin més adaptables a les condicions climàtiques que ja estem vivint, que inclús sense arribar als 40, als 50 graus ja tenim... a les escoles, per exemple, tant a l'hivern com a l'estiu, o bé que fa massa calor o bé que fa massa fred, no? I això, pues, òbviament, té un impacte negatiu en el curs escolar i en la capacitat dels estudiants d'aprendre.
Doncs és l'experiència i la visió del Samuel Rubin, que és expert en acció climàtica, que va passar per aquest experiment de fer activitats a 50 graus per comprovar que, efectivament, és bastant impracticable. Samuel, moltes gràcies per atendre'ns.
Vosaltres, que vagi bé.
Jo estic ja suant només de...
Imagina't tu, eh?
De pensar-ho.
Però ara estic mirant aquest mapa de les aules que cremen, que han fet els mestres i professors, i ara mateix hi ha gent a Catalunya, nens i nenes a Catalunya, fent classe a 33 graus.
Va, que ja només queda un dia de curs, nois.
Ànims.
El forn s'acaba. Fem una pausa i traurem del forn els acords de Trump i l'Iran. Tant que cremen.
Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
Petardos TM, 3x2. El segona meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardostm.com i que esclati la diversió. Actitud TM.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Us ho hem anat explicant durant el dia. Els Estats Units i l'Iran, cadascú al seu costat, canten victòria després de signar un acord que estableix les bases per aturar la guerra a l'Orient Mitjà. Coses del destí, Trump ha firmat aquest document des del Palau de Versalles de París, on també es va posar fi oficialment a la Primera Guerra Mundial amb el famós Tractat de Versalles, que justament no seria recordat com per ser un dels tractats de pau més exitosos de la història de la humanitat. Què ha firmat Trump? Què ha firmat l'Iran?
Són 14 punts que inclouen, entre d'altres, la reobertura de l'estret d'Hormuz. Segons els experts, podria ser lenta, podria ser complicada. També que els Estats Units financin la reconstrucció de l'Iran amb 300.000 milions de dòlars i l'aixecament de les sancions contra el règim dels ayatolars. Tot això, a canvi, en principi, l'Iran es compromet a no desenvolupar armes nuclears.
És possible que la gent a casa estigui una mica confosa de què és un bon acord, què no, uns diuen que és bo, els altres també. Aprofitant que tenim la Txell aquí, que s'ho ha estudiat, perquè aquest acord no és només una cosa d'avui, sinó que ve de molts anys enrere, farem un joc. Carai, quina música, tu. Per què la fèiem servir, aquesta música? Ja l'havíem fet servir per alguna cosa. L'Enric, em sap que ens l'ha reciclat. L'Enric està ja pensant en les vacances. I espera, aquella que vaig fer servir un dia, la torno a tirar, que colarà. No cola! Però bé, està bé, està bé. El joc de les 7 diferències farem entre aquest memoràndum d'entesa que han signat els Estats Units i l'Iran i el pacte que ja van arribar els dos països el 2015 amb Barack Obama de president, un acord que Trump ha criticat tota la vida dient que era un acord dolentíssim
desastrós.
I que ell el milloraria. Doncs no sé si aquest acord que ha aconseguit ara és gaire millor que allò que va firmar Obama i que ens ha portat a tenir una guerra i molta inestabilitat.
Que la gent jutgi, no?, amb el que explicarem.
A veure, va, tenim 7 diferències.
7.
7.
He fet una mica de trampa i n'he reorganitzat alguna, però 7.
7 diferències. Va, la primera, quina és la primera diferència?
Doncs qüestió de gruix, de pàgines, com bé deia la Judit, 14 punts en una pàgina i mitja, l'acord signat ara mateix, que és el memoràndum d'entesa, per tant, seria... És que no és ni un acord, és un principi d'acord, full de ruta per arribar a un acord final que el del 2015, el Pla d'Acció Integral Conjunt, feia 18 pàgines centrals, no una i mitja, i desenes d'annexes amb centenars de pàgines. Per tant, aquí...
Però entenem que això extra haurà d'acabar arribant, no? No es quedaran en una pàgina.
Ho veurem.
De moment hi ha una pàgina.
Qui dia passa, potser a cor empeny, en aquest cas.
Bé, segona diferència, els temps.
L'acord ha signat ara mateix parla de 60 dies per negociació, però només per tenir en consideració el que van trigar a acordar aquest pacte d'acció del 2015 van estar 20 mesos. És veritat que són 60 dies prorrogables, però la cosa està en que les negociacions aguantin amb les ganes de guerra que tenen alguns al voltant, no? Per tant, parlem de 2 mesos a 20 mesos de diferència.
I la cosa també canvia quan parlem de qui participa en aquestes converses.
Aquí mateix, el d'ara, Washington i Teheran, per suposat, però també parlen d'aliats a la guerra sense detallar qui són, i en canvi el 2015, i és important, hi havia Xina, Rússia, França, Alemanya, Gran Bretanya i Unió Europea. I per què és important? Perquè en aquest cas es parla, per exemple, de sancions a Teheran i Washington sense haver parlat d'altres factors, actors que tenen sancions, com la Unió Europea. Sentíem el G7, Ursula von der Leyen, parlar de les sancions que afecten a la Unió Europea i deien, nosaltres veurem què fem amb les nostres, no? Per tant, parlen a vegades en nom de tots quan qui ha signat aquest pacte són principalment 2 actors.
Clar, això que hem dit fins ara són qüestions importants, però la central segurament és el programa nuclear de l'Iran, que en el primer cas sí que quedava més o menys escrit què es podia fer i què no, que és el que va criticar Trump. Què s'ha quedat per escrit ara?
Bàsicament la frase és que es comprometen a no tenir l'arma nuclear. Uau!
Però això en teoria ja ho han dit sempre, no?
Ja hi érem aquí, ja hi érem. Es donen 60 dies per negociar, però no parlen per ara, com a introducció, ni límits d'enriquiment d'urani, que estava al 367 el 2015, ni parlen de límit de centrifugadores, que també l'anterior estava acordat. No, tampoc on es concentra aquest enriquiment d'urani, ni què es farà amb els residus, que hi ha el debat, Iran vol que es dilueixin i que com a molt es destrueixin aquests residus dins el seu país, Estats Units ho vol fora, tampoc aquí sembla que en paraules s'hagin posat d'acord, veurem.
Per tant, no es parla de com es resoldrà aquesta qüestió. Hi ha una declaració d'intencions que ja la teníem sobre la taula de tota la vida.
Els 2 mesos, els detalls, diuen.
5a diferència, i aquí és on els Estats Units segurament els costarà més a defensar aquest acord, perquè J.D. Vance i tot el govern s'han passat dies dient no donarem diners a l'Iran. Què diu l'acord?
300.000 milions de dòlars per, doncs, rehabilitació de
o sigui, sí que donaran diners a l'Iran.
Sí,
sí que l'Iran rebrà molts diners.
Milionada, pluja de milions, que clar, a l'altre cor no hi érem, bàsicament perquè Obama no va anar a la guerra il·legal unilateral amb l'Iran. Per tant, és una reconstrucció aquí que, doncs, els Estats Units ha acceptat fer-la, com deies, a crítiques dels demòcrates i de molts dels republicans, i també unes sancions que Estats Units es compromet a aixecar explícitament, també diu, en funció de l'acord, però que almenys en l'anterior pacte, el de 2015, recordem que hi havia com ratificació, verificació constant de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, recordem molt aquelles revisions, visites que feien secretes gairebé sense avisar. Aquí no hi ha cap tipus de condicionant per ara, no? També ha sorprès la màniga ampla amb què s'ha resolt un tema tan espinós com les sancions i les ajudes al finançament.
6a i 7a diferència, que són... Vaja, al voltant de 2 aspectes també molt importants, perquè el 2015 no hi eren, perquè no teníem una guerra, i ara sí. Quins dos aspectes?
Estret d'Ormuz, com deia la Judit, bàsicament perquè s'ha reobert, sí, com deien, serà molt lent, però Estats Units el vol gratuït. I com era abans, de fet, d'aigües internacionals i gratuït. Amb la guerra de Trump, ara estarà sota control d'Iran i Oman, sembla, i de gratuït els iranians ja han dit que els primers 60 dies, a partir dels 60 dies...
A pagar.
S'ha de passar per caixa.
O sigui, una cosa, que abans era gratis, ara s'haurà de pagar.
I és el gran triomf que treu Trump d'haver aconseguit. He reobert una cosa que jo amb la meva guerra vaig tancar i a sobre abans era gratuïta i ara és pagant.
Clar, és que no m'estranya veure senadors republicans dient-li a Trump que és una vergonya això que ha afirmat.
Perquè I ell realment... ho sap, jo crec, perquè la tornada avui del G7 ha estat una mica, crec que, frustrada.
Clar, ara és molt fàcil dir, això ho ha guanyat l'Iran, no?
Tots es diuen guanyadors. És veritat que Trump ha sortit elegant que ell, amb la seva acció i aquest pacte, ha evitat una crisi econòmica mundial que ha provocat ell.
Que no existia abans.
Exactament. També ha dit que ha impedit la creació de l'arma nuclear, que tampoc no hi havia intenció explícita. Ara entenc que els iranians, jo si fos ells, potser en tindria més ganes, veient com ha anat aquest partit, no? I com et poden arribar a atacar, i que ha reobert l'estret d'Ormuz, que recordem estava obert i era gratuït. Per tant, tot allò que diu Trump que ha aconseguit eren coses que més o menys ja teníem, no? I és veritat que ha arribat tan enfadat avui que ha criticat tots aquells que li estan recordant que el pacte no és massa bo. Netanyahu també, que s'erigeix com a guanyador, sembla, i encara és més surrealista, diu que ha debilitat el règim iranià quan van dir que acabarien amb ell, Iran ha sortit més fort que mai, per tant Netanyahu també ho haurà d'explicar molt bé això, perquè havien de canviar el règim dels ayatolàs i allà està.
Bé, tota la gent aquesta que en teoria eren part de tot plegat, la gent civil a l'Iran, que ho estan passant malament, que el govern els ha estat maltractant, no en diu res, aquest acord, no?
No, no, res de res, res. Els drets humans...
Els drets humans de la gent, aquests oblidats. Manifestants, aquests no apareixen.
Oblidats. A més, Netanyahu li passa també això, que ell diu que això l'ha enfortit, però realment a nivell intern, tant polític com civil, la gent li està retraient ara que es doblegui, que Trump no t'ha demanat, li venen a dir Netanyahu. Trump et diu que paris, tu, Netanyahu, has de seguir atacant, no? De fet, la relació entre ells és tan tensa que s'ha filtrat que Trump no li hauria donat el document d'aquesta pàgina i mitja abans que ningú i que Netanyahu s'hauria enfadat bastant, no? I l'Iran a tot això, que era l'enemic de... subestimat, doncs s'ha erigit com tu deies, el guanyador, no? Perquè no l'han tombat, ha descobert que té una arma de defensa massiva que és l'estret d'Hormuz, i a sobre li estan pagant la reconstrucció del país i aixecant sancions.
Hi ha una sèrie que està molt bé, que es diu Tehran, que la trobareu a Apple TV, no sé si l'has vist, Txell.
No.
Doncs te l'hauries de mirar, perquè va sobre, vaja, Tehran, doncs va sobre l'Iran i espies israelians que s'infiltren, programa atòmic, inspeccions...
Apuntada.
És molt, molt interessant. Farem una pausa i quan tornem mirem xarxes socials i mirem com gestionar xarxes socials en casos en els que no sabem com gestionar-los. Ara us ho expliquem bé.
A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6 del matí. Al Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I al Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
Doraemon!
El teu gat còsmic torna a casa.
Ho hem aconseguit!
Sí!
El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
Visca! Visca!
Doraemon. Ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Ara, la tarda.
amb Francesc Garriga.
Passen 4 minuts a 4:45. Ara informació d'aquella que ens pot ser útil en algun moment o altre. Cada dia deixem rastre a internet a través de les xarxes socials, de correus electrònics, de fotos fins i tot que compartim. Avui volem reflexionar sobre què passa amb tot això, amb el llegat digital, quan morim, quan mor algú proper. Bruno Pérez Juncà, pèrit judicial informàtic forense. És el títol més llarg d'aquest programa. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ets, més pèrit, més judicial, més informàtic o més forense?
Home, avui forense a tope.
Depèn del dia, no?
Exacte, depèn del què, però avui forense.
A veure, aquesta petjada digital, que és evident que tots tenim, és fàcil de gestionar quan una persona mor, què en queda, què no, o suposa molts maldecaps per les famílies si no ho tenen una mica parlat i previst?
Doncs ho posa molts de merders, perquè primer de tot la vida digital, us ho dic sempre, tenim dues vides, tenim una vida analògica i tenim una vida digital, i el que passa amb una afecta totalment a l'altra. Malauradament, la vida digital és una vida que no tenim gens organitzada, sí? D'aquí el mal de cap.
Perquè és nova també, no?, una mica?
Bueno, sí,
o no ens han ensenyat
No ens han ensenyat, però, bueno, però vam començar tots amb un Spectrum en l'any 82, i és nou, saps què t'ho vull dir? Però bueno, això... O sea, aceptamos pulpo como animal de compañía. Pam, ja hi ets. Va, doncs, veuràs tu. No tenim una vida ben organitzada. I et diré, quan se te mor algú, la típica persona que té totes aquelles eines en aquell garatge, que té un garatge totalment desorganitzat, que té un Cristo, Déu Maria Santíssima, quan a tu toca treure els seus trastos, doncs les passes canutes. Doncs el mateix passa amb la vida digital. Quan te trobes algú que realment no porta una vida organitzada, poc que saps quantes comptes de correu té, no saps res d'ell, doncs clar, en el moment de netejar doncs ho tens complicat. I a més que tothom comença la casa justament per la teulada, que és donen de baixa el telèfon d'una persona morta, quan justament és el darrer que has de fer.
Per què?
Ara diràs, per què? Per què és el darrer que has de fer? Aviam, perquè si tu has de recuperar les contrasenyes dels comptes de correu electrònic,
estan
has de
vinculades al número.
Ara, mira, la paraula...
Clau, no li agafi el número a un senyor de Valladolid i començar a rebre aquell senyor de Valladolid.
Los códigos...
El código no és mío.
Justament és això, no sabem... Estem en la societat de la informació i justament no sabem com gestionar aquesta informació, i el que no tenim gent organitzat és la dependència de les informacions que tenim. Clar, tu hauries de tenir un plànol, i el plànol funciona així. A dalt de tot, tu has de posar el teu número de telèfon. Molt bé. Aquest número de telèfon depenen unes comptes de correu electrònic principals. Sí? D'aquestes comptes de correu electrònic tens unes que són les comptes de recuperació, i a partir d'aquestes comptes de recuperació, aquestes comptes de correu electrònic, hauries de tenir les teves xarxes socials, hauries de tenir les teves aplicacions, hauries de tenir els teus serveis.
Però això que ens estàs fent aquí com molt visual, això estàs recomanant a la gent que es faci com una mena de croquis per si passa res, que ho puguin trobar per gestionar-ho?
Home, clar, però ja no és per quan te moris. O sigui, palangana, fes-ho per vida, m'entens? Fes-ho com a vida, per tenir una vida... Mira, la tecnologia, hi ha hagut un tema que això no ho hem entès mai, la tecnologia el que fa és enfatitzar la teva bona o la teva mala organització. Per més que et compris l'iPhone 44 Plus Chupilerendi, sí, poc t'ajudarà pas si ets un desastre de tio, si tu tens un garatge desorganitzat, m'entens? Doncs una mica estan aquí. T'accepto, i et permeto el que has dit, de dir, no, és que això és una cosa nova, que ens ha vingut, i és real.
Bé, perquè va evolucionant tot, no?
Sí,
i cada cop n'hi ha més.
A una velocitat tremenda. Però sí que hi ha un moment que tu has d'agafar, has de decidir, i has de dir, ei, comencem a fotre-li una mica freno de mà aquí, i comencem a organitzar-nos. I ja no per mi. Pels que venen darrere.
Perquè tu, amb la teva feina, et trobes que et contracten, entenc, famílies que volen recuperar de familiars que ja no hi són, comptes de correu, i llavors, com ho feu?
Clar, aviam, jo, forense, sí? I clar, tu entres com a forense quan hi ha, doncs, pum, allà a terra, saps què t'ho vull dir? Doncs et venen moltes famílies amb el dispositiu d'una persona que ha mort, i un dispositiu que té una informació important, ¿vale? Perquè a mi em fa molta ràbia això que molta gent diu, és que jo no sóc ningú, m'acaso un dinar, sí que ets algú. Ets algú que tens, que treballes amb uns companys, que tens una sèrie d'informació, doncs que quan a tu et passa alguna cosa, doncs mira, ara fa no gaires dies, aviam si puc explicar-ho.
Sí que pot,
mort,
sí.
Bueno, una granja domotitzada tota, sí? La dona és la que té el telèfon amb totes les aplicacions domòtiques. pobreta va buscar la criatura, té un accident, mor la dona, la nena queda malament i em truca l'home, que és clar que té tot bloquejat, tot penjat. O sigui, no només perd la dona, sinó que a més se li bloqueja tota la granja. Saps què te vull dir? T'he dit, clar, i tu has d'agafar, accedint a aquest telèfon, engego tot, perquè és que no només perds la dona, és que perds la dona, la granja, és que ho perds tot. Saps què te vull dir? O sigui, això són els drames que te trobes. I també ens hem de preparar per l'amor, perquè és una realitat. Bueno, jo ho dic sempre, és l'única veritat que existeix, és l'única que nosaltres sabem. Doncs quan més ben organitzat ho tinguis, més ajudaràs en la persona.
Perquè això sense el permís de la persona difunta, si pot accedir, si no ha fet cap tipus de gestió, com la majoria, crec que no l'hem fet aquesta taula, si demà no hi som, els nostres poden accedir, els nostres dispositius?
Està bé la pregunta i no està bé, perquè, és clar, com li demano jo permís a la persona difunta? Val? És clar, jo no puc demanar-li permís. Si, per exemple, tu em vens amb lo típic, és que m'estan espiant el telèfon, sí? El primer que farem tu
això,
jo...
Això et ve molta gent dient m'estan espiant el telèfon?
Buah, cada dia.
Sí,
això és el plan nostre. Un dia parlarem de m'espien el telèfon i us... Sí, sí, això és el plan nostre cada dia.
Però i realment et troba gent que li estan espiant el telèfon?
Sí, i més de la que t'imagines. I sobretot en casos de divorcis, sobretot.
Però com es fa això?
Què us dic com es fa?
Pegar situacions.
Home, a veure...
No.
És il·legal? Sí, no?
No, és que el tema
super
està...
Il·legal, no?
Bueno,
Marc,
dius...
bona tarda.
Perdó.
No, però ja et suma't a la conversa.
No, perquè com has dit, com es fa? He pensat, home, és il·legal, no pots explicar com es fa.
Aplicació a l'iTunes que...
Sí. No, aviam, és totalment il·legal i te passa de ser un tema social, que és una separació, un divorci.
Si tu et trobes gent amb el mòbil espiat.
Sí. Sí, i és delicte, eh? És intercepció de comunicacions i revelació de secrets. O sigui, són dos penals, eh? O sigui, poca broma, eh? Però en casos de separacions, en casos de divorci, en allà es treu l'artilleria. I el robar el WhatsApp d'una persona, és que, esclar, quan tu estàs amb una parella, que estàs dormint amb ella, que t'estàs dutxant amb ella, que estàs amb ella, sí? Te diu, uita, tu engegues un ordinador, li agafes el seu telèfon, el pin de desbloqueig el sabràs, perquè, aviam,
clar,
el pin de desbloqueig el sabràs, m'entens?
Cada dia allà.
Pues, uita, desbloqueges, WhatsApp web, sí, referenciar-lo, pum, au, baixa-te tot, sí.
No, però no diguis pistes, que ara aquí la gent que no us havia ni plantejat estan ja hackejant el telèfon de la parella.
Estàs obrint una porteta perillosa.
No, perquè després...
No, això ho traiem de la continuïtat, eh? No, la gent no ho recupera.
Perquè, després pues el que tu sempre has de mirar, justament, és en el teu WhatsApp, mira si tens dispositius vinculats, o sigui, si tens...
A veure, això com es mira?
Algun... Sí, agafes,
mires aviam si tens algun dispositiu vinculat, val? Però es fa més ràpid, ja hi ha maneres de fer-ho. Però, justament, per això us demano sempre, poseu el sistema biomètric, poseu el dit o poseu la cara. I ara ve la pregunta del millón.
Vinga.
Ara imagineu, una persona s'ha mort, i esclar, i té el sistema biomètric activat.
Detecta la cara.
Clar, funciona o no funciona? Tac, tac.
Segons la ficció, sí. Segons les sèries i les pel·lícules, és un recurs que es fa servir.
Vaig llegir algun lloc que no.
Depèn dels ulls, no?
No.
Si estan oberts o tancats.
A les sèries aquestes dels forenses, a mi és que ho sento molt. Mira, passa un cotxe a 300 per hora i amb una càmera de merda li fan una foto i fa clic, 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 li amplia i treu la matrícula. No, això no funciona així, ja t'ho dic jo.
Marc
càmeres...
Artigau, no facis una obra amb aquests...
Amb cotxes
de forenses.
I el mateix. No funciona. Vale? El Face ID justament detecta el teu moviment d'ulls, sí, és clar, i la persona està morta amb els ulls tancats. I em diràs, oh, i si li obres els ulls? No funciona. Sí que hi ha una manera de fer-ho, que val calés, que és amb una màscara hiperrealista.
Això és la Casa de Papel, ja.
Tu les tens, aquestes màscares?
Jo no les tinc, però sí.
L'has vist?
Jo conec, sí. Sé de casos... No, mira, hi era un cas que hi havia criptomonedes per, crec que eren, o 2 o 4 milions d'euros.
Home, fem una màscara, sí,
M'entens? Hi ha coses d'aquestes...
Fes un compte d'això, Marc.
Hi ha coses d'aquestes que funcionen. I llavors, l'empremta digital, sí, que dius, aviam, si una persona morta li puc posar el dit i saltarà. Els primers telèfons sí que funcionava, vale? Els d'ara actualment no. Vale? Per què? Perquè detecta doncs, la corrent elèctrica que passa amb el cos, detecta la profunditat, detecta
moltes coses. Són telèfons antimorts.
Però sí que en els primers minuts de la mort d'una persona sí que funciona. Per tant, si teniu un familiar que no està bé o el teniu ingressat, doncs justament el primer que heu de fer és treure aquests sistemes biomètrics, desactivar-ho. I més a més, justament els iPhones ara, que te demanen sempre el Face ID, ¿vale? Doncs sobretot comenceu a treure-ho perquè quan mori doncs tindreu problemes per poder recuperar-ho. Faciliteu una mica la feina.
Doncs són alguns dels consells que ens dona el Bruno P. de Junca, que és el nostre forense...
informàtic.
Pèrit judicial informàtic forense de capçalera. Escolta'm, algun dia hauries de venir a parlar-nos de casos concrets, perquè estic segur que te l'has trobat informació molt...
Ai, ja no tenim temps, no?
No tenim temps.
Oh, és que li volia preguntar això.
Però... I jo m'he quedat amb el tema de la granja, Si ho van aconseguir desbloquejar, allò.
Vas desbloquejar la granja?
Val, així sí. És que es pot, finalment.
Sí, hi ha maneres.
D'acord.
Però no, torna a venir abans d'acabar la temporada. Abans d'acabar, és que s'acaba ja la temporada. Bueno, quedarà pendent anècdotes de coses que t'has trobat.
Hi hauran coses que et podré explicar genèriques, perquè justament...
No, sempre en genèric.
Sempre signo un conveni de confidencialitat.
Tu sempre en genèric.
I respecte màxim a la persona que,
home, no,
que s'ha anat.
Això sí, evidentment, per descomptat. Bruno, moltes gràcies.
Us en explicaré. Gràcies.
Anem a l'Artigau. Cada setmana el Marc Artigau ens porta elements de totes les històries que també formen part del nostre dia a dia. Avui per on anem?
Avui no parlarem de cap recurs.
Que ja t'has espantat amb el que ens ha dit el Bruno aquí.
Mira, ens va molt bé, perquè avui parlarem precisament de històries inacabades.
Però escolta, no vam fer finals oberts ja, que no és una mica això.
Exacte, però avui és diferent. Fa dues setmanes vam fer finals oberts, sí? I la setmana passada vam fer clímax. Llavors, sí? Ajuntant aquestes dues idees, avui parlarem d'aquelles històries que s'han quedat a mitges, però per motius que van més enllà de la història.
O sigui, per la mort de l'autor, per exemple, ara que parlàvem d'això.
Per problemes de producció, perquè han cancel·lat la sèrie o simplement per abandonament. Ara és quan tu m'hauries de preguntar, però per què serveix una obra inacabada?
Per què serveix una obra inacabada?
Clar, a veure, t'hauria de dir que no serveix per res, però és mentida, perquè paradoxalment moltes vegades una obra inacabada pot donar-li una altra dimensió a la història. M'explico. Mira, pot generar frustració,
sí,
perquè volem saber què passava.
Evidentment.
Genera participació i debat, perquè cada lector o espectador imagina un sentit diferent. O a vegades aquestes històries inacabades es converteixen en un mite, perquè allò que no coneixem, no?, acostuma a engrandir-se amb el temps i tot es torna molt, molt més èpic.
Hi ha molts exemples d'històries inacabades?
Moltes. Comencem. Començarem amb La mort i la primavera, de la Mercè Rodoreda. Ella mateixa considerava La mort i la primavera la seva obra més ambiciosa i més important, per damunt de La plaça del Diamant. I va treballar durant més de 20 anys, des de principis dels 60 fins als últims anys de la seva vida. Rodoreda no va abandonar mai, deien que anava amb una maleteta amb tots els escrits. Al contrari, hi treballava de manera obsessiva. El problema és que va morir el 1983, abans de donar-la per acabada. Hi ha escrits diverses versions, ha afegit capítols, havia retallat fragments, i després de la seva mort, els hereus i els editors es van trobar amb un autèntic laberint de papers, manuscrits, macanuscrits, còpies, correccions a mà. Us recomano molt l'edició que ha fet Club Editor.
Doncs aquest és un primer exemple. Al cinema hi ha una pel·lícula una mica estranya.
Sí, et sembla estranya, tu?
Estranyíssima. Eyes Wide Shut.
Pel·lícula pòstuma de Stanley Kubrick. L'heu vista?
Sí. La tenien a Canal Satélite Digital, me'n recordo.
Això fa molts anys.
Canal Satélite Digital.
Sí, home, jo estava sostint perquè hi havia el futbol i pel·lícules. I aquesta era rara.
Sí, a mi m'encanta, a mi em fascina.
És rara o no és rara?
Ah, ostres.
No, és normalíssima. Surten allà... No, home, és raríssima.
Anaves a dir, surt gent despullada?
No, i fent coses que...
Bueno, explica, bueno, jo no l'he vista.
Va d'una secta. No us explicaré de què va, perquè si la descobriu, us explicaré que durant el rodatge i la postproducció, Kubrick va dedicar anys a revisar plans. Era un obsessiu, el muntatge, la música, el so... I quan semblava que la pel·lícula estava pràcticament enllestida, només la va ensenyar al Tom Cruise, al Nicole Kidman i als executius de la Warner Bros. Però això va passar el 2 de març del 1999. Sis dies després, Kubrick va morir sobtadament d'un atac de cor mentre dormia. Tenia 70 anys.
Però només sis dies després, sabem si la versió que es va fer famosa és la que va fer Kubrick o
aquí és
van retocar?
Aquí és, hi ha la controvèrsia. Warner Bros. Sempre ha defensat que és la versió entregada i que correspon essencialment al muntatge final aprovat pel Kubrick, perquè l'últim muntatge, això és molt important, tu quan signes el contracte demanes qui té l'últim tall. Alguns familiars i col·laboradors també també mantenen que aquesta és la versió, però altres persones de l'equip, gent que va treballar amb ell, recorden que Kubrick tenia el costum de continuar modificant les pel·lícules fins a l'últim moment i fins a l'últim detall, i per tant hi ha dos punts de vista.
Mira, ara m'escriu un amic que Eye to Eye Chat és boníssima. Aquí tothom és cinèfil. Vinga, va. Clar, Antoni Gaudí.
Clar.
I la Sagrada Família. Home, clar. Acabada, clar.
Clar, mira, quan Gaudí va morir el 26 i la Sagrada Família, evidentment, estava molt lluny d'acabar-se. El problema es va agreujar durant la Guerra Civil, perquè el 36 van incendiar el taller de Gaudí i van destruir bona part dels seus plànols, dibuixos i maquetes originals. Per tant, el que s'ha reconstruït és una mica per on anava la intuïció. Però només això, tenim a Tolkien, que va deixar molts manuscrits inacabats, i de fet Amazon Prime ha fet alguna sèrie amb aquests manuscrits que tampoc sabem ben bé si com hauria acabat la cosa.
Hi ha sèries inacabades, també?
Sí, n'hi ha moltes. De fet, us volia preguntar, quina és la sèrie que us han cancel·lat i que us ha fet més ràbia?
Val? No, no, doncs alhora
és que,
no.
És que jo les que he vist s'han acabat, diguem.
Mira, jo en recordo una que es diu Flash Forward, que molt poca gent recorda,
no.
Que anava de... era l'època... Lost ho estava petant, era l'època que molta gent veia aquest tipus de sèries, i aquesta començava amb que tota la humanitat perdia la consciència durant 2 minuts i 17 segons.
Ah.
Durant aquest temps, cada persona veu un fragment de la seva pròpia vida 6 mesos en el futur. I quan intenten entendre què ha passat, quan es desperten al cap de 2 minuts, descobreixen que tots dormien, excepte que hi ha una persona dreta caminant en un camp de béisbol. I això genera una gran conspiració. Doncs saps què? Cancel·lada la primera temporada.
Ai. Ja et vas quedar allà amb les ganes. I a la nostra vida hi ha històries inacabades.
Clar, sí, però això avui és com més complicat, no? Perquè, per exemple, aquell missatge que vas escriure a algú per demanar perdó o per declarar el teu amor i no el vas enviar mai, doncs no és una història inacabada, perquè la història va continuar.
Però una carrera universitària que deixes a mitges...
Tampoc, perquè la vas deixar a mitges, no la vas acabar. Punt, final. Les preguntes que vam fer sobre, que no vam fer sobre la Guerra Civil als nostres avis i ara ja no hi són i no tenim les respostes, doncs no tenim les respostes. Ja és un final.
Clar.
I una obra que s'havia d'estrenar però l'han cancel·lat?
Final.
No.
No està inacabada.
Per tant, com podrien acabar avui la secció, doncs?
Clar, jo he pensat i crec que avui podríem acabar la secció com fem sempre que deixem una cosa a mitges, no? Com un missatge per enviar, una carrera abandonada o una conversa que no vam tenir. És a dir, fent-nos la promesa que demà o la setmana que ve ho acabarem.
Què et sembla, Txell? Ho acabem?
És fantàstic.
Estem envoltats de talent, en aquest programa. Talent crida talent.
No em facis riure.
Per això venen anuncis tan bons, ara.
La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants matx portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
Un de cada 3 infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran l'oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterres.org.
Bon dia!
En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
I ja veus que marquen una època. I la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Atlàntida Salut de la A a la Z i Gramona.
Aquest és Univers Podcast de Futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
preguntar... Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'Ed juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç...
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Reservat. Fem futbol. Girona Reservat. Espanyol Reservat. I futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
L'historiador i periodista Rafa Burgos ha investigat el passat i el present de la Caixa.
Hi ha moltes ganes de conèixer aquesta institució, com funciona el poder.
Han estat 4 anys de recerca i més d'un centenar d'entrevistes.
M'ho deien alguns treballadors, no?, que és un cos sense ànima ja, no?, quan ha esdevingut un banc, no?, i ha deixat de ser una caixa.
Begoña Peiró, presidenta del sindicat SECBE de CaixaBank.
Esta setmana he que vender 50 alarmes, tantas por empleado. Y te voy a llamar a las 8, a las 10, a las 12 y a las 2. Esto es imposible.
La pressió comercial passa factura. Domènec Sadurní, delegat de Comissions Obreres de Banc Sabadell.
Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar empastillada.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Un retrat crític de la banca.
Dissabte a les 10 de la nit.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Roger Grandell, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Tens molt sol avui.
Sí, perquè la Marta està a l'AVE aquest que ha estat 3 hores parats a Tarragona per l'incendi, perquè anava a direcció a Madrid a fer una història que llavors ens explicarà.
I però arribarà?
Molt justeta, però sí, arriba. Crec que sí, vaja. Sí.
Esperem-ho.
Però vindrà de 20 minuts, que la deixin entrar, no? Veurem. I la Juliana, no preguntis.
No, la Juliana, lliure, crec que ha baixat 2 dies aquesta hora, aquesta setmana, em dono per satisfeïssim. Vull dir que no hi ha problema. Sí, dos dies?
Sí, no és habitual, 2 dies en una setmana.
Al juny, amb com està arribant la Juliana al mes de juny.
Això també és veritat.
Que està arribant.
És un miracle, 2 dies.
Està arribant justet,
I és un miracle que arribi a les 6, també.
També. Bé, a les 6. Avui què tenim, el que no surti? A part d'aquest viatge sorprenent de Marta Montaner a Madrid?
Avui estirem el fil dels negocis de Joan Verdú, que ahir ens preguntàvem si havia obert un coffee branch a la Ràpita. Coffee branch. Oh, Nua Coffee Branch.
Ai, Déu meu.
A la Ràpita.
A més, un hub.
I no sabíem si l'havia obert amb la Laura Escanes, ell sol i tal. Hem investigat una mica.
Tenim informació contrastada?
Sí, i que té altres negocis en Joan Verdú.
Ah, sí?
És l'esquiador i el nòvio de la Laura Escanes. Vull dir, part d'esportista professional, empresari. Vull dir que analitzarem això.
Un coffee shop, Txell Feixes?
No, jo tindria una cava abans d'un coffee shop.
És que és molt de cava, la Txell. És molt de cava.
El Penedès, ho faré, quan em jubili. Bon maridatge.
Molt bé. Escolta, Marc Artigau, vols que anem a afrontar la teva secció preferida
per favor.
De la ràdio catalana?
M'he quedat només per gaudir d'aquest moment.
Doncs ha arribat el moment del berenar.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
I avui la Coca l'ha rebut la Glòria, que ha patit uns moments d'incertesa. Hi ha hagut fins i tot... Hem estat a punt de trucar a la policia perquè durant una estona la Coca no apareixia. Glòria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Però la Coca ha aparegut.
La Coca ha aparegut. La tinc aquí davant, a punt de provar-la.
Qui la tenia, la Coca?
La portera. Jo he arribat, que just la portera havia marxat i llavors hi parla també ja. Ara m'ha dit que m'ha pujat.
Molt bé. Qui creus que t'envia? Qui creus que t'envia? Però... Digues, perdona.
Ah, no, això és el que anava a dir, que no sé, no tinc ni idea.
Però a veure, és una persona que t'estima, qui creus que pot ser? Però... Algú que et vol dir una cosa bonica?
Bueno, a veure, alguna persona que a més a més escolta la ràdio des de sempre, que jo el conec, estic amb ell, fa molts anys, pues podria ser el meu marit.
Com es diu el teu marit?
Pere.
Doncs anem a veure si és... Sí, és que he tingut un ensurt perquè em sortia un altre...
Sortia un altre nom.
Ara et saluda la persona, a veure si és el Pere o no és el Pere. Ja pots saludar.
Val.
Bona tarda.
Ei, hola.
Hi ha hagut un moment que he pensat que estaves casada amb un altre.
És que ara ho explicaré. El guió hi posa Miquel. I llavors dic, hòstia, el Pere, doncs és un altre aquest.
Ja saps què passa? Em sembla que el Miquel era el d'ahir.
Necessitem dos coques, llavors.
A veure, Pere, per què li has enviat aquesta coca a la Glòria?
Bueno, perquè se la mengi i perquè el passat 6 d'aquest mes, o sigui el 6 de fa uns dies, va fer 41 anys que estem casats. Aquest motiu ja és prou important per celebrar-ho. donada les circumstàncies d'avui en dia, 41 anys són molts anys, i bueno, jo com que soc de poques paraules aprofito l'oportunitat que em doneu també i de la coca aquesta famosa per donar-li les gràcies per tots aquests anys, per la dedicació i l'esforç i el treball que ha fet per aixecar la família, que tenim una família fantàstica, amb tres fills, dos fills i una filla, perdó, i ara tenim també la satisfacció de tindre tres netes. Crec que tot això és motiu suficient per enviar una coca.
Glòria, què li dius al Pere?
Ui, quasi que no li puc dir res, perquè m'emociono, molt bé.
Què és el millor d'estar casada amb el Pere, Glòria?
El millor, doncs, per exemple, això, aquests detalls. No, doncs, bueno, el millor és, en general, per tot.
Quina pregunta, eh?
No t'ho puc...
És que fas preguntes massa profundes, eh?
Terrorisme emocional.
No t'ho puc dir així, amb una paraula.
Clar que no, perquè l'amor no es pot descriure, Glòria, és així.
No, i són molts anys. I...
Home, 41 anys, eh?
Sí.
41 anys són molts anys.
Però, perdona, aquests 41 hem d'afegir, no sé quants, i ell em corregirà si m'equivoco, 6 o 7 de nuvis, eh?
Oh. Hòstia, si no, 6 i mig, o si no, quasi ve cap a la 50ena any junts. Això és medalla de la Generalitat mínim.
Exacte.
No en queden com vosaltres.
Haurien de fer-ho. Sí.
Glòria, Pere, que sigueu molt feliços. Moltes gràcies.
Vale, moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat aquesta.
A tu.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Marc Artiau, què és el millor de venir a la tarda?
Compartir aquesta estona amb vosaltres.
Ara! Txell Festes, moltes gràcies per venir.
Fins la propera.
A les 6, Carandell, i veurem qui més.
Ah, això.
La sorpresa de cada dia. És emocionant, això. Buah.